Ex Libris amb Karen Madrid.
Hola, lletraferits. Quan sentiu el nom de Teresa Pàmies, segurament penseu en Testament a Praga, una novel·la que va guanyar el Premi Josep Pla de l'any 1970 i que va marcar tota una generació lectora. Segurament us sorprendrà si us dic que l'autora va signar més de 50 novel·les pròpies i diverses traduccions, essent només comparable en xifres de producció a Manuel de Pedrolo. Una extensa obra que es va intentar donar a conèixer amb l'any Pàmies, el 2019, coincidint amb el centenari del seu naixement. Tot i això, fins i tot la mateixa comissària de la commemoració, Montse Barderi, admetia que només una persona ho sabia tot de l'autora, la catedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona, Montserrat Bacardí. L'Ex Libris d'avui el dediquem a la biografia que Bacardí ha escrit sobre Teresa Pàmies, amb la qual ha obtingut el tercer premi d'assaig Ricard Torrents Bertrana, La veritat literària de Teresa Pàmies, una obra que s'ha presentat a la Fundació Bosch i Cardellach de Sabadell. Posem al nostre segell aquesta biografia de prop de 500 pàgines sobre la vida i obra de l'autora de Balaguer.
Ex Libris, la literatura des de Sabadell.
Comencem responent una pregunta inevitable. Què porta a Montserrat Bacardí a convertir-se en la màxima coneixedora de la trajectòria de Teresa Pàmies? Com totes les grans històries, comença amb un fet que per si sol sembla de poca importància.
De la Teresa Pàmies, fa 10 anys, només havia llegit Testament a Praga, com tothom. I Testament a Praga en tenia un gran record, En tenia un record gairebé mitificat perquè l'havia llegit molt jove. A més, era un llibre que tenien el meu germà gran i la meva germana, i això em feia com un respecte. I un estiu, més o menys això fa... Ara és que no recordo si són 9 o 10 anys, però és igual. Un estiu vaig pensar, hauries de llegir més llibres d'altres apàmies. I vaig pensar, mira, comença, no? L'estiu tenim vacances i... Vaig començar a mordre de publicació. Vaig tornar a llegir Testament a Praga i vaig continuar. I allò és que no podia parar. És que em va provocar una mena d'interès insospitat per mi, Perquè de cop i volta, ja quan només n'havia llegit 4 o 5, de cop i volta se'm va formar al cap com un trencaclosques infinit, no veia ni el final ni el començament, i veia que només tenia unes quantes peces d'aquell trencaclosques. I les ganes d'omplir aquell trencaclosques van fer que això, que anés llegint un llibre darrere un altre, fins als 50, que després la majoria els vam haver de rellegir per prendre notes, però bé, no passa res. I el que em va cridar poderosament l'atenció és això, l'interès que desperten aquests llibres. Jo, si m'he aproximat a la seva vida i a la seva obra, és realment a partir dels llibres, no per cap altra raó, ni cap ideologia, ni res. És un interès purament literari, i com que a mi em va passar això, també volia que fos una biografia... mai més ben dit literària, és a dir, que hi hagués una presentació dels llibres explicant una mica la meva lectura i explicant les lectures alienes, no?
La passió lectora va acabar portant Bacardí al que seria una feina que s'allargaria més de 7 anys. Una tasca que va fer com sabia fer, com una catedràtica metòdica que vol arribar al fons de la qüestió, on no ha arribat mai ningú abans.
Sí, jo primer vaig llegir tots els llibres, em vaig documentar, vaig buscar informació en tota mena de biblioteques, d'arxius, vaig recórrer a la família, els vaig entrevistar, vaig tenir accés al seu petit fons personal que queda, que és custodiat per Sergi Pàmies. I quan més o menys ho tenia tot i ho havia llegit tot, també molta bibliografia, perquè... Clar, són èpoques molt diferents i has d'abordar bibliografia més històrica, més literària, etc. Llavors, res. Llavors, primer vaig intentar fer aquests apunts sobre els llibres i hi ha una segona fase, ordre cronològic, del primer capítol a l'últim. Sí, són... la veritat és que és la segona cosa que he fet a la vida que m'ha costat més. M'ha costat molt.
Quina és la primera?
La primera és un llibre que es diu Diccionari de la Traducció Catalana. Que va ser molt, molt... però al mateix temps és una cosa tan divertida, tan absolutament divertida, que és una festa.
Després d'aquesta tasca d'investigació, recopilació i posada en ordre, Bacardí es reivindica. Hi ha elements de Teresa Pàmies que la fan única.
Una de les coses que per mi resulten atractives dels seus llibres és aquesta ironia, aquesta autoparòdia. Ella mateixa s'enfum d'ella mateixa gairebé sempre. I això trobo que per una persona que té unes idees tan fermes que aleshores sigui capaç una mica d'agafar aquesta distància i d'això d'explicar anècdotes que francament quedem una mica malament, dona una distància que fa que els seus llibres siguin per mi molt atractius. La modernitat de barrejar gèneres, perquè totes les seves obres són una aiguabarreja de gèneres que em sembla que això en aquell moment ho feien ben poques persones i que tampoc no va ser gaire ben vist. El feminisme de Teresa Pàmies, que també ha estat de vegades criticat, és un feminisme molt pràctic i molt poc ideològic. I això, en el moment, també sobtava molt. No? Ella buscava, diguem-ne, això, el vessant pràctic. No? Què podem fer? Doncs denunciem això, ja està. Després li deien que no ho era prou, que no sé què, que no sé quantos. Però si... mirant la seva trajectòria penses, bueno, no sé.
Bacardí ha estat molt metòdica en el seu procés de documentació, però ha fet l'esforç de simplificar a l'hora de posar tota aquesta informació sobre el paper. Tot i que és un llibre extens, amb 433 pàgines de biografia i pràcticament 70 pàgines de bibliografia, és molt assequible per al lector. La catedràtica de la UAB divideix la vida de Teresa Pàmies per etapes i la il·lustra amb fragments de la seva obra i dels seus textos o cròniques, així com obres d'autors contemporanis que poden il·lustrar el seu context. Teresa Pàmies neix a Balaguer el 1919, sent la filla del conegut com a comunista de Balaguer, Tomàs Pàmies. Això la va marcar per sempre. De fet, quan esclata la guerra, a Barcelona tindrà un paper important dins de les joventuts del PSUC amb només 17 anys. Va intervenir en molts mítings, algun de conegut com el de la Monumental amb Lluís Companys. La seva experiència del conflicte la plasma així a la novel·la La Chivata.
La guerra había llegado a los más vulnerables e indefensos de los seres que yo amaba, y era incapaz de ayudarlos. No estuve a la altura de una dirigente comunista. Yo no podía con mi alma. Había que encontrar alimentos para mi familia, refugiada en la capital, saturada de evacuados de toda España, más necesitados que los míos. Yo no podía pedir un trato de favor para mi gente. Habría sido poco ético. Un abuso de poder. Una indecencia.
Segons Bacardí, ella defensava un comunisme utòpic per crear un món millor. A més, fins l'últim moment, ella creia que guanyarien la guerra. Un conflicte durant el qual va a un congrés a Nova York sense conèixer ningú ni saber l'idioma. Quan torna, comença a escriure articles sobre aquest congrés. I quan acaba la guerra, ve una llarguíssima etapa d'exili, que es va allargar durant 30 anys. Un exili en el qual Bacardí defensa que hi ha moltes llacunes.
Realment, Teresa Pàmies va escriure una literatura, bàsicament, del que avui dia moltes cometes se'n diu autoficció, no? Una literatura en què ella és protagonista, més o menys distorsionant els fets o canviant-los, etc. Però una cosa que sobta molt, una persona que parla tant d'ella mateixa, és el silenci absolut del petit lapse de temps que va passar a Cuba i dels 5-6 anys que va passar a Mèxic.
De Cuba només se'n recullen fragments com aquest.
Els cubans són una gent formidable, d'una vitalitat que no els deixa engreixar. N'havia conegut uns quants durant el Congrés Mundial de la Joventut celebrat a Nova York i em van rebre amb tot l'afecte i la solidaritat de que són capaços els cubans. Immediatament em van adoptar i podíem organitzar les nostres coses als seus locals, instal·lar-nos a les seves modestes cases, escriure amb les seves màquines. Van cercar-me unes hores de feina en una pensió de família regentada per espanyols. Em donaven dinar i sopar gratis a condició d'ajudar a la cuina. El llit el teníem a casa d'una vella militant, amb dos fills músics d'una orquestra de ball. No m'avorria.
Bacardí sí que plasma que Pàmies va arribar a Mèxic amb un nom fals i va començar a completar la seva formació acadèmica, que fins al moment havia estat autodidacta. De fet, va assegurar que havia perdut el títol de batxillerat durant la guerra per tal de poder estudiar. És durant aquesta etapa quan coneixerà una persona important.
Sembla que treballa més orgànicament que mai pel partit, i això comporta fins i tot canvis molt importants en la seva vida personal, perquè li fan conèixer el seu primer company, el pare dels seus primers fills, que és un...
Sí, sí. El pare primer.
Fèlix Barriga García, un madrileny que es va guanyar la vida fent de forner i que no tenien res en comú amb la Teresa Pàmies, res. Però veia, va ser el pare dels seus primers tres fills.
Després de Cuba i Mèxic, va passar un any a Belgrat i tot seguit va anar cap al que seria un dels bressols de la seva creació literària, Praga. Allà hi va viure un dels fets que la va marcar, la mort del seu pare.
Una cosa que a mi em sembla molt impressionant és l'enterrament del pare. Que tampoc no en direm res més, però és un enterrament a la Praga de l'any 58, fa fredat. Només us diré que li donen per tot herència, li donen un paper, aquí està reproduït, amb els objectes personals que li queden. Una cosa d'una fredor esborronadora.
Aquesta pèrdua s'assuma a una altra que també va patir durant l'exili.
La mare va morir l'any 41 a Balaguer. La mare és l'única de la família que no es va exiliar, tot i que estava marcadíssima, perquè imagineu-vos, la dona del comunista de Balaguer, i que de fet va malviure el 39, el 40, fins al 41 que es va morir al riu, al Segre, en circumstàncies molt misterioses. No s'ha sabut mai si va ser un accident, si es va suïcidar, no se sap.
Després de Praga, Teresa Pàmies viu a París i escriu. Escriu molt. Però són obres que no veuran la llum fins que arriba Testament a Praga.
Que no es poden publicar aquí els llibres que escriu, perquè no passaran mai per la censura, o sigui, és impossible. I per tant, no es poden premiar, és així de senzill. Fins que escriu Testament a Praga, que guanya el Josep Pla de l'any 71. I això és la porta del retorn. El Premi Josep Pla per ella signifiquen 200.000 pessetes. D'aquestes 200.000 pessetes, 100.000 les destina al partit. Les altres 100.000 li serveixen per a pagar els bitllets del tren i per a buscar aquí un pis de lloguer, que és el pis en què va viure tota la vida, al carrer Casanova. Per tant, la idea és aquesta, tornar. Ara, tornar contra tothom. Contra la família, els fills no volen tornar, el company no vol tornar, no vol ni pot tornar, els germans d'ella no tornen ni pensen tornar, els amics del partit ningú no li sembla bé que torni.
Moments com aquell, en el meu llarg exili, no han estat freqüents, però els recordo tots. Em produïen una mena d'eufòria i em semblava que, malgrat tot, Catalunya no era tan lluny, ni jo tampoc respecte d'ella. Tenia la impressió que els anys, amb tot el que passaven, reservaven, de tant en tant, unes horetes de lleure, de satisfacció, fins i tot d'orgull. I en sortia revisculada, com si aquell repòs, satisfacció i orgull s'haguessin endut, en desaparèixer, una part del cansament i de la desesperança arreplegats en una pila d'anys de dir, d'afirmar, de creure't que aviat tornaràs, que ara sí o que ara va de bo.
Tot i ser el seu bitllet de retorn, Pàmies no s'estalvia les crítiques sobre el premi que li va permetre publicar Testament a Praga.
Escrius un llibre, l'ofereixes a un editor i entres en l'engranatge comercial. Te'l tornen, llavors, per poc comercial. El presentes a un premi literari i llavors el guanyes. En treus 200.000 pessetes, si és el Josep Pla, 300.000, si és el Sant Jordi. Aquesta quantitat correspon als drets d'autor de 10.000 exemplars. Ja no veuràs un cèntim més si no es produeix el miracle d'una segona edició, la qual, amb molta sort, apareix 2 o 3 anys després. L'editor et comunica que en tirarà 2.000 o 5.000 exemplars. No pots verificar-ho. Espera 6 mesos, llavors, com estipula el contracte. Si l'editor és seriós, t'envia una liquidació en la qual consta que n'ha venut 463 exemplars, els quals t'abonarà en el decurs del semestre següent descomptat el 7,5% de l'IRPF. Si tens la sort d'haver venut 2.500 llibres a l'any, a 300 pessetes l'exemplar, tens dret a 75.000 pessetes menys les 5,6 de l'IRPF. De vegades no t'ho paguen d'un cop, si no terminis, per allò de passem un mal moment.
Un cop a Catalunya es fixa el repte de viure totalment de l'escriptura i a la llarga ho aconsegueix, perquè comencen a sortir al mercat totes les obres que no ho havien fet fins llavors.
Com passa en el cas de Pedrolo, acabava una obra i no es publicava. Llavors, doncs hi ha algun any que no en surt cap i després en el mateix any en surt algun any 5. Després, això que tu també deies, Montse, el fet que ella a París concep ja moltes obres i algunes les escriu del tot. Per exemple, una novel·la que jo trobo de tanta actualitat com és Dona de Pres, és una novel·la escrita a París. O el diari que publica molts anys més tard sobre el maig del 68, és un diari escrit a París. Testament a Praga és un llibre escrit a París. De manera que, clar, quan arriba aquí, sí, té 51 anys, no és coneguda per res i comença a publicar desenfrenadament. Però és això, moltes obres ja havien estat escrites. La seva primera novel·la, que és una novel·la que ella va titular La xiqueta de Balaguer i que després va refer i va tornar a titular Una noia i un soldat, que és una novel·la que hem descobert inèdita, censurada i que efectivament ara sortirà.
Però aquesta obra prolífica li suposa també males crítiques.
Les primeres crítiques, això també és una cosa que he intentat reflectir, les primeres crítiques, els primers llibres són increïblement bones. A veure, no ens enganyem, l'editorial Destino dona el Premi Josep Pla a Testament a Praga, això està recollit en correspondència, perquè hi veu una font d'ingressos extraordinària. És un llibre que des de dins critica el comunisme, critica la intervenció dels tancs soviètics a Praga l'any 78. Membres del jurat diuen que això es vendrà com l'aigua, com efectivament va passar, perquè una cosa que m'agradaria esbrinar algun dia a la vida són els exemplars venuts de Testament a Praga.
No dudo en qualificar la novel·la de propaganda comunista. La protagonista, comunista aún, es presentada en forma muy simpática y atractiva. Se critica a la organización estatal, a la policía, a los funcionarios, contrastándolo con Francia, donde todo es perfecto. En España hoy todavía se vive bajo el signo del terror. Hay pasajes demagógicos y panfletarios sobre temas sociales. Se hace un canto melodramático a la muerte de su madre que se quedó en España. Se justifican los desmanes de los rojos durante la guerra. Se presenta el conde de Motrico casi como un activista revolucionario. Teresa Pàmies hace un panegírico de un comunista activista clandestino elogiando su tarea sorda pero constructiva, lo cual está penado en nuestras leyes. El argumento puede considerarse como propaganda comunista, si bien la forma está muy cuidada y apenas existen frases que condensen el contenido. Se alude a Grimau como un héroe mártir de la causa comunista. Salvo por razones políticas que la superioridad juzgará, opino que el libro puede considerarse como propaganda comunista y, en consecuencia, denunciable.
En tot cas, amb problemes amb la censura o sense, hi ha un element que marca Pàmies i la seva obra.
Ella realment, clar, és una escriptora desplaçada de generació. Això marca molt, eh? Ella arriba aquí l'any 71 amb 51 anys. Arriba aquí quan esclata la generació dels 70. I ella és una escriptora de postguerra. Això realment la descol·loca sempre. És una escriptora ja gran, diguem-ne. El que fan els seus correligionaris és una cosa completament diferent. I això és molt poc comprès i jo crec que ha influït molt en la seva recepció.
Si fos una banda sonora...
Ni tus padres ni los míos quieren nuestras relaciones.
Seria un bolero, i és que Bacardí, després d'estudiar la vida i obra de Teresa Pàmies, assegura que ella era una gran amant d'aquest gènere musical. Deia que la vida en si era com un bolero. Nosaltres hem escollit aquesta Escondidas de Jorge Sepúlveda, un republicà valencià que es va exiliar a Mèxic i va alimentar el gènere musical dels boleros, convertint-se en un dels grans.
Lo que sentimos, ni lo que es un gran amor.
Amb aquesta peculiar tria, tanquem l'Ex Libris de la veritat literària de Teresa Pàmies, de Montserrat Bacardí. Esperem que hagueu gaudit d'aquest viatge.
A escondidas suspirarte y estrecharte a escondidas. En las sombras de la noche nuestras almas juntas van. Prisioneras de un cariño que nos lo quieren robar. A escondidas y en voz baja yo te digo que te quiero. Como si fuera un pecado tengo que llevar oculto y a escondidas nuestro amor. Las sombras de la noche nuestras almas juntas van, prisioneras de un cariño que nos lo quieren robar. A escondidas y en voz baja yo te digo que te quiero. Como si fuera un pecado tengo que llevar oculto y escondidas nuestro amor.
Ex Libris, el podcast literari de Ràdio Sabadell.